20 minuts per les 9 del matí amb en Sabadell, el banc de les millors empreses, i el teu, la tertúlia, amb el Víctor Amela.
He arribat.
I hola, Víctor, bon què dia. Tal? Bon dia. Amb l'Ernest Folch, el Josep Oliver i el Jordi Bosch des de Madrid. I avui que aprofito perquè tenim aquí un catedràtic i una eminència, com que a més ho explica la mare de bé i que ens agrada molt que ens ho expliqui la mare de bé, com és el professor Oliver, ara li preguntava... Hem fet 10 minuts d'informatiu, que és que jo mateix m'anava adonant de la magnitud, perquè la magnitud de la tragèdia em sembla excessiu, també, però de la magnitud del nivell de les notícies que estem donant, és a dir, ens movem per una mena de zona de Batum,
sí.
i per allà estem, no? I llavors, bueno, ho hem hagut d'arreglar posant música de la dona Summer per intentar aixecar els ànims de tothom.
Bueno, però s'ha mort.
Pobreta, s'ha mort,
però la música queda.
Ja.
Aquesta música, ostres, forma part de les nostres vides. Sí, però dic això... Perquè, professor, no sé si es pot tocar, li deia abans, es pot tocar... És a dir, estem ja... Ha tocat fons l'economia? És a dir, estem en el pitjor moment o encara podem anar més avall?
Jo crec que hem de distingir el que són problemes nostres del que ens ve de fora. De fet, l'any passat, si haguéssim tingut aquesta conversa en aquest mateix moment, ja us hagués dit que això ja estava recuperant-se, i de fet, en el segon trimestre de l'any passat, l'economia espanyola va crear 200 i pico mil llocs de treball, i per tant semblava que acabaríem l'any amb una creació neta d'ocupació zero. Des de juliol de l'any passat a març d'aquest any hem destruït 900.000 llocs de treball a Espanya. És una recessió dintre de la recessió, i no està provocada directament pels nostres problemes, sinó va ser Itàlia primer, després ha estat Grècia parcialment, i una gestió, diguem-ne, d'alguns aspectes de la crisi poc afortunada per part dels diferents governs. Ara jo crec que ha emergit una part que estava implícita en tota la desconfiança sobre Espanya, que era, en fi, exactament quines són les pèrdues potencials del sector financer, perquè, com saps, el gruix del creixement espanyol del boom, en fi, de la dècada prodigiosa, es va basar en endeutament, i aquest endeutament hi és, i per tant una part d'aquest endeutament probablement són pèrdues, i això parcialment ha prescut amb la nacionalització de banca i el decret, diguem-ne, de dotacions obligades. Bueno, ara venen dos mesos en què ens han de fer aquestes institucions internacionals i el Banc Central Europeu, que de fet ens ha intervingut el sistema financer, perquè això és insòlid en el cas europeu, ens farà un balanç, una valoració de com estan tots aquests actius. A partir d'aquest moment, home, el sector financer espanyol, el mateix Fons Monetari Internacional, com va fer aquell informe tan duríssim sobre Bankia sense citar-la, deia que, llevat d'alguna institució, i estava referint-se en aquesta, en general té capacitat per absorbir les pèrdues que puguin avaluar-se. No? Per tant, jo diria que sí, que estem al final d'aquest procés i que probablement encara tenim algunes setmanes d'inquietud vinculades a que això, encara no hi ha aquesta valoració pública, transparent, que es farà pública, probablement amb noves dotacions del sector financer, i a partir d'aquí hauríem de recuperar la velocitat de creuer que teníem fa un any. Fa un any estàvem creixent al 0,8 i va ser el col·lapse de la confiança provocat per el xoc d'Itàlia. Clar, jo recordo el segon semestre de l'any passat estàvem parlant de les coses grosses, de menjar, estàvem parlant si l'euro sobreviuria o no. I per tant, en aquest context, ni empresaris lloguen a ningú, ni empresaris inverteixen. Per tant, si distingim el que són xocs exteriors del que és els nostres propis problemes, jo crec que internament nosaltres estem al final d'un procés duríssim d'ajust, que, per altra banda, tampoc és la primera vegada que ens passa, i per tant els oïdors que també tinguin confiança en un país que s'ha aixecat més d'una vegada. Jo ja recordo molt bé la crisi dels finals dels 70s i primers 80s, llavors es van intervenir més de 50 bancs. Més de 50 bancs, entre ells Banca Catalana, però més de 50 bancs es van intervenir, tres d'ells van fer fallides i es van deixar caure, i la cosa d'aquella recuperació de recuperació bancària va ser espectacular, i es va perdre llavors un 14% de tota l'ocupació. Aquí jo recordo a Catalunya es parlava de desindustrialització per la velocitat de destrucció de teixit industrial. La taxa d'atur va arribar al 23%, com està aproximadament ara, i vam destruir aproximadament el mateix percentatge de llocs de treball que hem destruït ara. I també ens en vam sortir, i per tant jo tinc la convicció de que en el moment en què això, diguem-ne, el que està afectant a la confiança ara, que és l'estabilitat i, en fi, les dotacions que ha de fer el sector financer s'ajusti, bueno, la borsa ha de començar a recuperar, i jo crec que en general l'estabilitat del país estem fent el que cal fer. Per tant,
l'altre dia una persona que m'aprecio molt i que té més o menys, si fa no fa, la meva mateixa edat, una mica més jove, em deies que el problema que jo veig ara és què li deixaré als meus fills. És a dir, jo crec que la preocupació de la gent, moltes vegades ens perdem en primes de risc i en borses i no sé què, i a la borsa hi juga una minoria de gent i les primes de risc la majoria de gent no sap què és. I ens perdem amb aquestes notícies, diguem-ho, macroeconòmiques, però a vegades no capbussem amb la realitat del dia a dia, i hi ha molta gent que ara ens preocupem, una generació ens preocupem, aquella generació X que ara tenim canalla, i ens preguntem què li deixarem als nostres fills i quin... Sembla massa poètic això, dir quin món es trobarà. No, això no. Però és a dir, quin país els deixarem i quina economia es trobaran?
Mira, jo, si em permets, aquí coincideixo totalment que el problema no és el creixement d'aquest any. A mi, si m'apures, em preocupa poc, i està dat i beneït, això, caurem un ull punt i ja està. Això no és problema, perquè és un fet. I tens raó que l'element més important per nosaltres és on estarem d'aquí 15 o 20 anys. Per això és tan important, diguem-ne, fer els deures ben fets i que la Unió Europea i l'àrea de l'euro faci el salt d'escala en el qual està cap a un estat federal, que és la dinàmica que anem. Perquè si això es resol així, i si al final d'aquesta crisi, com a conseqüència de la crisi, Gran Bretanya s'ha apartat, hi ha un govern central a Brussel·les amb poders més o menys federals, en capacitat amb un ministre d'Hisenda, en capacitat d'emetre eurobons, en fi, totes aquestes qüestions que tothom demana ara perquè se salvi la situació i que Alemanya ara no vol concedir, però que en el procés acabaran emergint, home, jo crec que el futur dels, en fi, en el meu cas, dels meus nets, no dels fills, no és que sigui brillant, però en tot cas seria una percepció molt més positiva del que és ara. Uh-huh. Perquè una Europa federal amb capacitat de transferència de recursos entre estats és un salt d'escala que nosaltres no pensàvem que haguéssim de poder veure. I després, per als joves i per als que teniu fills, en fi, pensant ja en el seu futur, per bé i per mal, el país demogràficament s'està fonent. S'està fonent, i la generació que en aquests moments té entre 20 i 39 anys, en 10 anys perdrà més del 30% dels seus efectius.
Més del 30% dels seus efectius?
Sí, a Espanya, les últimes previsions de l'Institut Nacional de Estadística, i a Catalunya és una xifra encara més gran, a Espanya hi ha uns 14 milions de persones entre 20 i 39 anys, ara, i en el 2021 hi haurà 10 milions i escaig. Perquè, per una banda, hi ha una part d'immigració que marxa justament en aquesta franja d'edat, i per l'altra, perquè la tassa de natalitat ha sigut tan deplorable durant 30 anys que els últims baby boomers, que ara tenen 34, 35 anys, aquesta gent abandonaran els 30, entraran a la cohort dels 40, i els que venen per sota són poquíssims. Per tant, el mercat de treball probablement es netejarà més ràpidament i la tassa d'atur caurà més ràpidament del que en aquests moments podem percebre, perquè estem enmig de la tempesta.
Crec que és molt interessant el que estem escoltant, professor Oliver. Sí. Només deixem fer-me una última pregunta, Ernest, i entrem ja en el debat i introduirem d'aquí uns moments el portaveu del govern català, el Francesc Homs. Però abans de tot plegat, hi ha una notícia. Jo crec que hi ha una cosa que el govern català amb això, jo crec que sí que està fent els deures, que és amb la imatge que està donant o la voluntat que vol donar a Europa, a la premsa europea, del que demana i del que reclama. És a dir, que això que Espanya s'ha encaparrat a dir de que la culpa de tot és de les autonomies i que això arriba a Europa, també sàpiga a través del president de la Generalitat que hi ha una gàlia de l'Astèrix que diu que, escolti'm una cosa, aquí volem, reclamem una cosa que altres llocs d'Espanya tenen, que és això que anomenem el concert econòmic. Que el Financial Times, com ha sortit ara, el diari de la City li corregeixi el problema a Espanya i li suggereixi com a bona fórmula, diríem, el concert econòmic per Catalunya, diríem que és una gran notícia, no?
Ho és, i de fet tinc l'article aquí i realment quan el vaig llegir ahir, aquí algunes coses estan canviant, perquè recordo no fa un any probablement que el Financial Times va treure Catalunya a primera pàgina i, en fi, feia pànic, perquè la relació era les finances de Catalunya estan tocades, això afectarà les finances d'Espanya i això afectarà l'euro, per tant, Catalunya era el responsable de que l'euro s'acabés trencant, que era una bogeria, no? I respon, jo crec, segur, a una operació, diguem-ne, molt, molt, molt sutil per part del govern, perquè també va sortir ara fa un mes, escàs, el Wall Street Journal, una pàgina sencera, dient, escolta, Catalunya està maltractada fiscalment, aquí hi ha, diguem-ne, per tant, discriminant molt amb el discurs aquest de que les autonomies són les responsables, que és el discurs que encara en aquests moments a la Comissió Europea domina. És a dir, la Comissió Europea, el dilluns passat, quan el Guindos va anar a Brussel·les a discutir, en fi, la situació, hi havia sistema financer per un costat i finances de les comunitats per l'altre, no? Però, efectivament, aquí hi ha un canvi important de registre i segur que el govern hi té que veure en aquest context de traslladar realitats que fins ara no es coneixien.
Uh-huh. Aviam, res, Folk.
No, és un tema molt complex, però unes quantes coses. A mi no m'agradaria caure en la trampa de pensar que tot és l'economia i que l'explicació es redueix en això. Perquè ara quan sentim les explicacions moltes vegades, i molt sensates, se'ns diu, no, no, és que estem en una conjuntura terrible. És que mireu què li passa a Itàlia i com afecta això a Grècia i com ens afecta a tots. Estem en una bola de neu que cada vegada es fa més gran, no podem fer res, això no ho podem parar, això és terrible, etc. I com si no hi hagués aquí dins d'aquest magma responsabilitats, perquè la crisi ha servit per imposar una certa ideologia, però també per tapar altres coses. I escolta, la qüestió de Bankia no té res a veure amb el context global, amb l'economia en què ens movem. Té a veure amb una qüestió de cara dura, de gent que ha estat absolutament corrupta. Només cal veure el Consell de Bankia, els cosins, els amics, els germans. Això no té res a veure amb la crisi econòmica. Això és una crisi moral. Això és una vergonya. I en un altre país, la seu de Bankia probablement estaria encerclada per la policia ja, en aquests moments. Hi hauria tancs de policia. No, i el senyor Rato no estaria a casa seva. Estaria com a mínim declarant. Llavors, el que vull dir és que és molt fàcil dir, no, mira, és que estem en un context molt difícil, és que, clar, aquesta gent és que no saben, ara no saben què fer dels pisos. És que, clar, quina pena, aquests 30.000 pisos buits, com si fóssim rucs, com si fóssim rucs. El que vull dir és que no em serveix l'explicació del condó. Què té a veure Itàlia i Grècia amb el senyor Rato i la seva gestió vergonyosa de Bankia? I la segona cosa, perquè també té a veure amb la política, què té a veure la crisi amb el fet que les mesures que va tornar a anunciar el govern català l'altre dia torna a aflorar que són les mesures més asimètriques respecte al que es fa a Espanya de tota la història? És a dir, aquí es baixa el sou dels funcionaris quan a la resta d'Espanya se'ls congela. Aquí la gent haurà de fer copagament quan a la resta d'Espanya no ho haurà de fer. O quan hi ha una comunitat autònoma com Andalusia que decideixen pujar, etc. Escolta, això no té res a veure amb la crisi econòmica. Això és crisi política. Igual que la de Bankia era crisi moral. Llavors, aquí això de la crisi econòmica va molt bé, perquè comencem a parlar de macroeconomia i ens oblidem que la seu de Bankia hauria d'estar encerclada per la policia, que aquí ens estan prenent el pèl, i que llavors la crisi va molt bé, perquè, ostres, clar, la prima de risc, això va molt bé, la prima de risc, tot, bueno, i tot això acaba tapant que en el fons no és l'essència d'una crisi econòmica, és una vergonya de crisi absolutament moral i cultural de tota la societat.
Jordi Bosch.
Home, jo crec que l'Ernest ha esmorzat bé avui, eh?
Sí, perquè a més no ha respost la pregunta que li ha fet al Jordi.
Sí, sí, ha esmorzat molt bé.
El Jordi fa una pregunta i ell contesta a favor.
Sí, és allò. No? Pregunta que vull, ja contestaré que et doni la gana.
Li respost.
No,
però... Què diu Jordi?
No, que algun dia esmorzo vell abans i tal, i puc dir-vos que no els queda curt a l'hora d'esmorzar.
Tu tampoc,
que va per feina. Jo tampoc, sí senyor. A veure, a mi, jo crec que... A veure, tinc que fer alguna referència a les coses que ha dit l'Ernest, però més aviat ell feia un collage en què ha volgut apuntar amb molt poc temps moltes coses, no? A veure, jo, per fer-ho senzill, el que portaria és que el model, evidentment, de gestionar entitats financeres amb uns criteris tant de designació de responsables polítics com amb uns criteris d'actuació al servei d'institucions i de... o bé polítiques industrials en un moment donat equivocades i en altres circumstàncies amb una política, haurem de veure, d'amiguismes intolerables, doncs han portat realment a que les entitats que estiguin passant millors moments és aquelles que no s'han portat amb criteris professionals. La setmana passada en dèiem que l'ofici de banquer és un ofici com un altre, i per tant una persona perquè tingui una qualificació de sintonia política no vol dir que evidentment, bueno, Caja Madrid, la Gran Braller, si posaven un Rato que en el seu currículum, encertat o no, després ha estat la seva gestió, era vicepresident econòmic del govern i venia del Fons Monetari Internacional, que ho hagi fet bé o no, o posant un senyor que el seu únic currículum és haver fet carrera amb l'Esperanza Aguirre, no? És a dir, aquest, i política, perquè era el seu vicepresident. Per tant, diríem que d'entrada ens trobem novament amb aquest problema que ha afectat a les entitats financeres molt dirigides per criteris de sintonia política. Ara bé, jo crec que avui hi ha una paraula que hem escoltat de nou, que és confiança. Hi ha persones que hi toquen, o que almenys a mi em dona la impressió que hi toquen, i el senyor Oliver, interlocutor nostre, jo crec que hi toca, que estan parlant molt de confiança, evidentment. Aquest és un procés, aquesta és una paraula que diríem no, està incorporada en el món de la vida quotidiana, també l'econòmic, però que al final respon a un concepte molt psicològic, i la confiança és la que fa que realment no es disparin elements més positius. És cert que nosaltres d'aquesta crisi n'aprendrem coses com n'hem après de les anteriors. Qualsevol crisi ens sembla que és nova i que és tremenda i que porta molta més incertesa. Aquesta em porta molta més especial perquè es donen en unes circumstàncies que abans no havien existit. Abans Espanya era un país que anava per si sol, podia devaluar la moneda, podia no devaluar la moneda, etc. Tenia un ara, diríem, hi ha una interrelació molt més grossa, tant pel fet de que el món financer ha avançat moltíssim, i estic d'acord amb l'Ernest, que el món financer genera situacions, diríem, molt agressives cap a la pròpia economia, els apalancaments de les compres d'empreses, determinades operacions que cada cop s'han depurat més per part dels mercats. Però, per exemple, aquesta en tenim una i s'ha apuntat, i acabo, i és que, evidentment, això ens ha passat, és la primera gran crisi amb l'euro i amb una Europa que avança cap a la seva unitat. D'entrada, té una unitat de moneda. Però ens n'hem donat compte que no teníem una unitat d'actuació des del punt de vista del Banc Central Europeu, de la política comuna. Això ens fa reflexionar de que no podem tenir una política, una moneda comuna i no altres coses unificades o coordinades o federalitzades. Aquesta és una gran cosa que hem après, i no podem que al final s'imposi el criteri d'un estat, per fort que sigui, respecte als altres. És a dir, aquestes regles, ara, a la que sortim una mica d'això, s'hauran de fer i plantejar novament. Per tant, confiança és avui una paraula que està molt sobre la taula. Què s'ha de fer perquè hi hagi més confiança? Personalment, jo no sóc un tècnic, no sé què dir, però em dona la impressió que en el món segueix havent molt diner amagat, per dir-ho d'alguna manera, preparat per començar a moure's a la que es donin aquestes circumstàncies.
Víctor Amela estava apuntant moltes coses al professor, que després li preguntarem sobre el que estava dient tant l'Ernest com el que comentava en Jordi.
Com aquí cadascú explica el que vol, doncs jo també.
Ens faltaria. Digues el que vulguis. Si vols parlar de teatre...
Jo t'explico.
A mi no m'ha preguntat,
És veritat, tu,
Jordi, endavant.
Ja ha tirat la tovallada. A mi m'agrada molt una imatge que van passar ahir molt a les teles, que m'estranya, Jordi, que no hagis agafat el tall. Segurament el teniu. Aquella senyora...
Sí, que l'hem passat.
Perdona, no l'he sentit. Jo crec que...
La dona que va veure a Montoro parlant de Bankia.
Per mi resumeix el que passa ara, és a dir, l'estat d'ànim de la gent, no? Jo, per exemple, tinc uns estalvis, amb un pla de pensions. Jo ja m'estic fent la idea que mai els tocaré. És a dir, que no m'arribaran mai, que no arribaré a cobrar-los mai, que passaran coses pel camí i que jo no tindré ni un duro ni per la part de la jubilació de l'Estat ni tan sols pel meu estalvis. Ja em faig la idea, però jo crec que és el que la gent ara s'està tement. Aquesta senyora preguntant a Montoro què passarà amb mis ahorros, jo crec que és el que està la gent pensant. No estan pensant en la prima de risc, evidentment, clar que no. I després hi ha una altra cosa, els fills, que tu acabes de dir, Jordi. La gent que tenim fills, jo tinc un de 17, un de 14, pensem, ostres, tu, què faran?
Deixem.
Què els hi passarà? No, què deixem? No deixarem res. O sigui, jo ja sé que no els deixaré res. Ah, però què faran, no?
Què trobaran?
Llavors, jo el que faig, no sé tu, que els expliques a les teves filles, tens filles, no?
Sí.
Jo els dic, mira, no penseu en els diners, s'ha acabat això de pensar en els diners. Segurament heu vist els pares pensant en els diners. Segurament heu vist que els pares tenen dos cotxes. No penseu en dos cotxes ni en un. No penseu en comprar-vos un cotxe. No penseu en tenir un pis, un apartament, a un puesto i un pis a Barcelona. No penseu ni tan sols en que us comprareu un pis. Mai, no ho penseu. Penseu únicament en què fareu amb el temps dels vostres dies. Què fareu? Perquè és l'únic que tindreu, l'activitat que feu. Que sigui gratificant per vosaltres. No penseu si us pagaran o no, perquè és que potser no us paguen, però almenys que el que feu us gratifiqui. I ja està, nen.
O sigui, sigueu feliços.
Exacte. Procureu ser feliços amb el que teniu a les mans. Diners, no. Jo no sé si heu de diners, com deia el Jordi Bosch, en algun lloc. El que teniu són unes mans i un cap.
Permeteu un moment. Jo ara anava a la publicitat. Però, esclar, és que m'heu deixat entre tots plegats.
No, al contrari, és ser realista.
Segurament, somriu al professor i espero que m'alevi el to del que s'està dient aquí. Em permeteu res, dos minuts, professor, i de seguida a Josep Oliver i truquem a Francesc Homs.
Hola, soy Jesús Calleja y te hablo desde Alaska. Estamos buscando el oso Kodiak. Quería decirte que asegures tu vida con Generali. Te lo digo yo, que estoy asegurado con
él. ¡El oso! ¡El oso! ¡Corre!
Mi vida no es como cualquier otra. Mi seguro, tampoco. Generali Seguros, el león de los seguros.
T'has recordat d'agafar aquelles sabatilles tan còmodes, el seu inseparable transistor i les novel·les de l'Oest, però l'avi sempre té una frase per tu de l'estil...
I el meu coixí? No em puc adormir amb cap altre!
I és que la teva família ho necessita tot. Per això tens tot un Skoda Octavia Limited Edition amb motor TDI, llantes d'aliatge, climatitzador bisonal, ESP i 4 airbags per només 17.350 euros. Skoda Octavia, el millor cotxe per la teva família. Entra a skoda.es.
Passa, mama, que estic acabant de rentar els plats.
Però, filla, per què hi poses tant detergent?
Ai, doncs perquè s'han de fregar moltes coses.
Però no veus que amb una goteta de Fairy n'hi ha prou?
Això no pot ser, mama.
Que sí, filla, que Fairy és el que més dura. Ja ho veuràs com ho netegem tot.
Fairy és el que condeix més, i això és estalvi. Si necessites una línia ICO, a BBVA trobaràs una actitud oberta i positiva.
Més de 2.400 milions d'euros concedits el 2011.
Tindràs una resposta quan la necessitis.
Més de 30.000 sol·licituds respostes amb agilitat.
I l'experiència de qui et sap entendre.
Aquest és l'esperit endavant. Vine i sol·licita una línia ICO a BBVA.
Amb la 6.49 tens premis molt grossos. I ara, amb l'efecte Plus... El doble, doble de grossos. Nova 6.49 Plus. Premis el doble de grossos. El doble, doble. La Loteria de Catalunya destina tots els beneficis a programes socials a Catalunya. Tria-la, tots i guanyem.
Un de cada cinc electrons reconeix estar enfadat o molt enfadat amb Factor Energia.
Avui les empreses necessiten un 20% d'estalvi respecte a la tarifa regulada.
Toma, toma, toma!
Cada cinc, un electró gratis. No siguis negatiu, electró. Seu i calla. 902 095 085. Factor Energia. L'elèctrica només per a empreses. De moment.
Un Renault Megane fabricat a Espanya amb Stop and Start per 13.100 euros amb la música posada genera una petita ona sonora. Molts Megane fabricats a Espanya amb Stop and Start per 13.100 euros amb la música posada confondran els sonars dels submarins. 15 dies Renault. Preus insòlits creen fenòmens insòlits. Tria qualitat Renault.
El perquè de tot plegat.
Són les 9 i 2 minuts. S'han dit moltes coses, algunes des d'un punt de vista gairebé moral, uns altres des d'un punt de vista molt crític, unes altres d'un punt de vista molt racional, tot i que tot és molt racional.
Gràcies,
Jordi Basté.
Racional és el senyor aquest.
No, Jordi Bosch també. Però vull escoltar el que diu el Josep Oliver.
Jo comparteixo part del que ha dit l'Ernest. És a dir, jo crec que tenim un país en el qual... el nostre sistema polític, perquè finalment això són lleis que s'han de fer en el Parlament, que han de depurar responsabilitats i han de muntar sistemes que si algú fa, en fi, el que la faci la pagui. Però, diguem-ne, tenim el país que tenim des del punt de vista moral i això es reflecteix en les lleis que aquest país té. És igual que passa amb el nivell fiscal, quan ens queixem de que tenim pocs serveis públics o ara els hem de retallar. Jo sempre dic, escolteu, si tinguéssim el pagament que es fa a Alemanya, doncs tindríem uns serveis públics molt més elevats.
Però ben gestionats.
Sí, diners, però per què no els tenim? A banda de si els tenim ben gestionats o no. Perquè al nostre país, escolta, això de pagar impostos no és popular i forma part de la, en fi, de la cultura popular, diguem-ne, nostra. No? Per tant, jo comparteixo que hi ha temes estrictament de crisi moral, però que formen part de la trajectòria del país. Ara, per sobre d'aquests temes estrictament morals, hi ha un daltabaix, diguem-ne, en aquests moments a casa nostra, vinculat a el que està passant fora i a problemes nostres, perquè estem en una unió monetària i el que faci en Grècia, escolta, estan a Grècia els impositors estan traient diners, diguem-ne, de manera especialment intensa perquè tenen por del que pugui acabar passant. Si el de Grècia es resol bé o no es resol bé, ens afecta d'una manera, encara que no ens agradi, perquè efectivament l'estabilitat de l'àrea de l'euro és una i no podem marginar-nos. No? Per tant, les dues coses són certes. Hi ha problemes de país, morals i polítics, i hi ha problemes estrictament econòmics que afecten o que estan sobre aquests. Ara, respecte de l'aspecte... Jo trobo que... Entenc que el tot del país sigui molt de molta decepció o de desànim. Però ja ho he dit abans, no és la primera crisi i sempre ens n'hem sortit. Jo no sé per què aquesta... Poder perquè afecta més a les capes mitges, honestament. Poder perquè afecta més a la gent que té capacitat d'intervenció pública, que perquè la crisi dels 80 doncs, afectava més a les classes més populars. Jo recordo parlar de desindustrialització, com us deia abans. Escolta, el Baix Llobregat cada dia tancava una empresa. Va ser un desastre espectacular. I els preus dels pisos caien en picat. I van perdre quasi 2 milions de llocs de treball sobre una població ocupada que era de 12. Ara hem perdut 3 milions sobre una població ocupada que és de 20. Per tant, d'acord, això és una crisi fonda, però les famílies tenen resistència en aquest país. Avui a Catalunya hi ha 3 milions de persones que tenen feina. Escolta, que seran salaris retallats, d'acord. Que la perspectiva laboral és complexa, d'acord. Però això no és un país destruït. Hi ha 3 milions que tenen feina. Aquest any, ho dèiem la setmana passada amb el Basté, aquest any produirem 250.000 milions d'euros en valor afegit. És el PIB català, escolta, és una xifra, diguem-ne, ben galdosa, que això es produeix en un context de retallades, per descomptat, que això no diguem-ne, el futur el tens complex, per descomptat, però hem d'intentar mirar més endavant del dia a dia, i amb això coincideixo amb vosaltres, a la prima de risc més immediata.
Hi ha algú com el Víctor que creu que no cobrarà mai el seu pla de pensió?
No, crec que amb això, Víctor, honestament, diguem-ne, t'equivoques perquè bueno, la reforma que es va fer de pensions de l'any passat va per aquí. El que et passarà, segur, és que en lloc no seran els 70 anys, potser seran els 72, i ja. D'aquest punt de vista te'l baixaran. Per què? Perquè demogràficament el país, efectivament, tindrà problemes. I probablement veurem un altre xoc immigratori, perquè el necessitarem per pagar les pensions.
Però tocaré els meus diners, els tocaré.
Home, fixa-t'hi, estem parlant en aquests moments, d'acord, la Seguretat Social té un lleuger dèficit aquest any, però hi ha 17 milions de contribuents. D'acord? Que ara comencem a tenir més jubilats i, per tant, els hi hem de pagar, diguem-ne, més que en el passat. Però una qüestió és que tinguem problemes, l'altra qüestió és que si és un país fallit, no ho és
jo
en absolut.
Agraeixo al professor Oliver un discurs, ja no diré optimista, no. Sinó positiu. Sí, positiva. Jo crec que...
No és optimista, és positiu. Deixa'm afegir un parell de coses més. És a dir, és veritat que el consum està tocat, és veritat que la inversió pública està enfonsada, i és veritat, diguem-ne, que l'activitat interna està molt tocada. Si no fos pel sector exterior, si no fos per les exportacions del turisme, avui l'economia catalana estaria caigent al 4.
Tu has dit turisme. És
turisme i exportacions industrials. Escolta, Catalunya i Espanya, però Catalunya especialment, l'any passat, màxim històric de venda de mercaderies. Màxim històric.
Ah, sí?
Màxim. Per què? Perquè l'empresari català, si no ven a dintre, com ha fet en els 80 i en els 90, quan hi ha crisi, doncs se'n va fora. I si no pot devaluar la pesseta, doncs pacta amb els seus treballadors, doncs, escolta, l'ajust salarial precís per poder vendre fora. Això ho estem fent. I aquest és el futur del país. Sí, sí. Durant els propers anys, en què tindrem retallades i el creixement de la renta de les famílies serà molt modest, el sector exterior és la punta de llança. I Catalunya, des d'aquest punt de vista, està ben posicionada. Som la zona més oberta de l'economia espanyola. Som la principal destinació turística i la principal exportadora.
I la que més ens retallem, de tots, també. Expliquem-ho,
també. Sí, però...
I ens retallem en nom dels altres, també. Sí.
D'acord, aquí tenim altre tipus de problemes. Sí. No te'ls vull negar.
M'ho pots fer breu, que tinc en línia el portaveu del govern català, sisplau?
T'ho faig brevíssim. Continuem després, si el tens en línia.
Sí, el tinc en línia, m'està escoltant atentament. Per tant, si
digue-li alguna cosa, Jordi.
No, a part de saludar-lo, home, acabem l'Ernest acaba d'introduir una cosa i vull donar joc, és a dir, està dient, nosaltres treballem, però més que altres, i ha dit una cosa que és per compte d'altres. Jo a vegades veig les estadístiques i els gràfics del que té un, el que deu, parlo de comunitats autònomes, el que deu un, el que deu un altre, el que es gasta un altre en sanitat, etc, i a vegades no em quadra. És cert que hi ha hagut un compromís moral del govern català des del primer dia que va prendre possessió, que volia quadrar aquestes comptes, i sembla que això no s'està produint a tot arreu, però a vegades no ho acabo d'entendre com alguns, sense retallar, quadrin.
Són les 9 i 8 minuts. Senyor Francesc Homs, portaveu del govern, bon dia.
Bon dia. Per mi no hi pateixin, que jo estava escoltant molt atentament tot el que deien i em semblava molt interessant, ho dic sincerament.
El que deia el professor Oliver, per exemple?
El que deien tots vostès, i particularment sí, perquè ara era l'estona que escoltava més atentament el professor Oliver, perquè bueno, té aquesta virtut en tant de fer-nos notar no només tot el que es diu, sinó tot el que també passa del que es fa en el país, i això ens permet tenir, diguem-ne, raonablement, a part de la preocupació que puguem tenir, òbviament, tots plegats, però també raonablement esperança, o com es deia abans, confiança en el futur. No? Mm-hmm. Per tant, va bé, això.
Escolta'm, ja sabem que el pla d'ajustament serà de 4.578 milions d'euros. Ara que ja sabem els quilos que ens hem de primar, com serà de dura la dieta?
Bueno, de dura la dieta, la que portem en aquests moments fins ara, de fet, jo crec que des d'aquest punt de vista, no sé si sóc capaç d'entendre bé la metàfora, però més o menys com fins ara, que vol dir doncs, que certament hi ha coses que bé, que eren que hi havia la percepció que eren gratuïtes, perquè no hi ha mai res gratuït, o es paga via impostos, o es contribueix, diguem-ne, amb copagament, o es paga via taxes directes, no? Per tant, coses que ens semblava que eren estrictament gratuïtes, doncs s'hi haurà de contribuir una mica més. Hem d'intentar, i procurarem, i aquest és el propòsit del govern, que en aquests casos doncs, hi hagi sempre un criteri d'equitat, que vol dir que aquella gent que no s'ho pot permetre doncs, tinguin les bonificacions corresponents o les beques corresponents, sigui en l'àmbit que sigui, no? Evidentment, doncs, hi haurà algunes, com deia el president, algunes incomoditats, i és evident que passant menys del que es tenia, això té incomoditats i molèsties, i si vol, per aquelles persones més directament afectades, doncs situacions molt complicades, eh? No, amb això no pretenc, diguem-ne, disminuir els problemes greus que en alguns casos concrets, i a vegades no pocs, doncs es produeixen. Per tant, poc o molt que teníem fins ara, una mica menys, però amb la confiança doncs, que hi ha unes, allò que se'n diu unes línies vermelles, uns serveis bàsics que continuaran funcionant i que continuaran funcionant gràcies sobretot, i deixi'm-ho dir, a la professionalitat dels servidors públics de l'administració de la Generalitat, doncs, que continuaran funcionant raonablement bé. No?
Vostè considera que la imatge que es va donar ahir després del Consell de Fiscal i de Política Financera aprovant els plans de pràcticament totes les autonomies llevat del d'Astúries és una bona fotografia per l'Estat?
Bueno, és una fotografia que crec que ens va bé a tots, perquè l'alternativa d'aquesta l'estaríem ara lamentant unànimament tots plegats també, no? Com deia ahir el conseller Mascolell, doncs que l'Estat, les comunitats autònomes on hi ha forces polítiques de tots colors, doncs facin aquest esforç, doncs això és un missatge que té més de positiu que no pas de negatiu, per entendre'ns, em sembla que és evident, no? Insisteixo, l'alternativa, si no hagués estat d'aquesta manera que va ser ahir, doncs segur que unànimament tots ho estaríem lamentant. Que això és suficient? Que això, diguem-ne, ens agrada? Segurament no, ni és suficient, i el que li ben asseguro és que no ens agrada ni tampoc n'estem contents del que passa, això ja s'entén, oi? Però és evident que el compromís en aquest esforç doncs hi és i a més si s'expressa doncs val la pena constatar-ho amb moderació, sense eufòries, perquè no hi ha cap motiu perquè puguem estar eufòrics per res, però sí amb la certesa doncs que vaja, que com a mínim les passes que cal fer es fan. Després, si tot això sortirà o no, certeses absolutes, és evident que no n'hi ha, no? Però també, com deia abans el professor Oliver, en la nostra societat, almenys en la catalana, hi ha elements doncs, per tenir confiança en nosaltres mateixos col·lectivament.
Quan veu que col·loquen a... És a dir, que mira, és que vull escoltar Antonio Betet, el secretari d'Estat d'Hisenda, que, és clar, allà en el pla es col·loca, bueno, el deute famós, un dels deutes famosos, aquests famosos 200, nous famosos, perquè en tenim molts de famosos, hem anat calculant deutes i hem anat des dels famosos 1.700, passant pels els altres 700 de la disposició addicional tercera de l'any 2008, fins aquests ara, aquests 211, quan en el pla es col·loquen aquests 211 milions, de dir, escolta, aquest és un deute que té Espanya, però resulta que el secretari d'Estat posa aigua al vi d'aquesta manera, no sé si el sorprèn. Escolta.
En el supuesto totalmente real de que no vayan a recibir los 283 millones de euros referidos a la aplicación de la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Cataluña...
És a dir, ens els anem confitant.
Sí, miri, els que la gent que ens escolta i probablement vostè mateix, tots plegats, quan a vegades a la vida ens ha tocat anar a cobrar factures de feines que hem fet i no ens paguen, realment és desolador, no? I venen ganes, segons i com, de tirar eventualment la tovallola. Però fixi's, aquí hi havia un plantejament que ens era negat pel concepte, pel principi, se'ns negava al principi de que això no hi teníem dret. Ara se'ns reconeix doncs, l'existència d'aquest deute, de moment se'ns diu que no se'ns paga, això és més que evident, no? Però la tossuderia i l'obstinació en aquest sentit del conseller Mascolell, jo compto que acabarà donant fruits. I a més és que, escolti, no tenim cap alternativa més que aquesta, almenys en aquests instants, N'hi ha d'alternatives, i d'alternatives de traç gruixut, per això hi ha tot el tema del pacte fiscal, per això, diguem-ne, quan vulguin parlem, no? Però ara, avui per avui, diguem-ne, per incòmode que sigui, per feixuc que sigui, vaja, els deutes, quan un considera que hi té dret a ser cobrats, doncs, vaja, s'han d'anar guanyant les passes una darrere l'altra, no? Encara que això, insisteixo, venen ganes, doncs, evidentment, per desolació de tirar la tovallola, però vaja, jo crec que l'obstinació, la constància, la perseverança del conseller Mascolell porta que, miri, allò que abans, fa dos dies, no ens reconeixien, ara ens ho reconeixen.
En quantificat?
No serveix per res perquè no ens ho paguen. D'acord, però bueno, escolti, la següent passa és que això ens ho han d'acabar pagant. La primera era que ens ho havien de reconèixer, no? Ja sé que tot això no és gaire, si vostè vol, és molt poc èpic, també, Però miri, és l'administració de la pura realitat del que tenim entre mans. També ens serveix a tots plegats per prendre consciència, més que mai a la història d'aquests últims 30 anys, de per on passa la solució catalana, per entendre'ns, no? I a partir d'aquí, doncs, bueno, a veure si anem sabent construir aquest camí que ens convé, no?
Han quantificat el deute que té Espanya amb Catalunya?
Tot ell?
Sí.
Bueno, ja allò, ara m'agafa que no tinc la xifra al davant, però si tota la qüestió del que se'n diu el principi de lleialtat institucional, perquè clar, el deute, diguem-ne, que ara podríem, en termes de, doncs, legals, exigir, vindria per fons de competitivitat.
1.700, posem-li, ja dit i fet.
Bueno, em sembla, eren 1.450.
Perdó, 1.450.
Veuríem exactament què ens correspondria d'aquest any. A la disposició addicional tercera, la de l'any passat i la d'aquest any i la que pugui venir l'any que ve, que tornarà a ser una xifra semblant més o menys a la de l'any passat, d'aquells famosos 759 milions d'euros, més o menys. Tres, tot allò com a conseqüència de decisions que pren l'estat espanyol, que és allò que es coneix com a lleialtat institucional, que ens fa, que ens obliga a gastar, perquè prenen decisions que generen drets a la ciutadania, però en canvi no t'ho compensen econòmicament, no? Aquí això està quantificat, ho va quantificar l'any 2005, si no recordo malament, el mateix conseller Castells. Això són centenars, diria milers, parlo ara de memòria, em sap greu no poder-li precisar la
xifra. Això és deute, tot això és deute,
Bueno, esclar, és diner que podríem considerar i que considerem i que es pot argumentar i argumentem legalment, doncs, de que, diguem-ne, que d'acord amb els principis establerts en la mateixa normativa estatal, a l'OFCA en aquest cas, el principi de lleialtat institucional existeix, estan allà, no? I que representa això, que t'han de compensar per les decisions que ells prenen que t'afecten en la teva despesa o, eventualment, en els teus ingressos, no? Com també ha passat en algunes ocasions, no? Per tant, realment, el volum és ingent. A part, una altra cosa és, ho dic per no confondre'ns-hi, allò que es coneix com a dèficit fiscal, que, de fet, aquesta és la dada clau, que vol dir, millor comptar-ho d'aquesta manera, no? Tot allò, perquè, si no, encara semblarà que ens fan favors quan ens paguen les coses, que alguna hora ja algú ha intentat presentar-ho així, no? El dèficit fiscal, que és tot allò de més que nosaltres aportem al conjunt de l'estat espanyol i que no se'ns retorna sota cap concepte, no? Que és aquest dèficit fiscal situat en els darrers càlculs del conseller Mascolell del Departament d'Economia, doncs per sobre del 8% de la nostra riquesa, del nostre PIB. No?
Es va parlar de, clar, quan una petita, mitjana o gran empresa presenta factura és per cobrar-la. Si passen els mesos i no cobra, la va reclamant. I arriba un dia que diu, escolta'm, com no paguis, jo et demando. Clar, quan estem parlant d'una reiteració a més d'un deute que és llei, com és el de la disposició addicional tercera de l'Estatut, escolta'm, no s'ho han replantejat el fet de demandar l'Estat?
De demandar vol dir per la via,
sí,
per la via judicial.
Jo
no ho descarto, però deixi'm dir-li també una cosa que en alguna altra ocasió em sembla que amb vostè he tingut l'oportunitat d'explicar, que evidentment sense descartar aquesta opció hem de tenir present que, diguem-ne, ells s'ho fan i ells s'ho cuinen tot plegat, no? Em refereixo amb el sentit següent. A la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut del 2010 no va ser neutra en aquest terreny, no? El Partit Popular pretenia, quan el va impugnar l'Estatut, que aquesta disposició tercera no tingués cap mena d'efecte, que de fet deia havia de ser retirada, havia de ser anul·lada, havia de ser, diguem-ne, suprimida de l'Estatut. La defensa presumpta, ja m'entendrà la ironia, doncs del govern espanyol, aleshores el govern socialista, va dir no, això és constitucional, aquesta disposició tercera és correcta que hi siguin a l'Estatut, sempre i quan s'entengui que no té cap efecte vinculant, diguem-ne, per al govern espanyol de torn, no? I per tant, això, que al final va ser la interpretació que va optar el Tribunal Constitucional ens ha afeblit des del punt de vista de l'argumentació jurídica. No vol dir, insisteixo, que no es pugui continuar fent aquest tipus d'acció, però sent conscients, jo em sembla que haig de ser precís, no?, i explicar les coses tal com són, doncs sent conscient de que la força que teníem doncs ha quedat molt cap i disminuïda per aquesta sentència del Tribunal Constitucional com a conseqüència de la defensa presumpta, ja li dic, que havia fet el govern, aleshores el govern socialista d'Espanya, no?, que deia això. No, escolti, això sí, sempre i quan no tingui un efecte vinculant.
Però no descarta demandar l'Estat per la via judicial? És a dir, seria una mena de cop de puny sobre la taula de Catalunya respecte a l'Estat?
Bueno, nosaltres en l'Estat, en els tribunals, els hi portem sovint. Miri, ara li posaré un exemple que potser permet il·lustrar la dificultat de tot plegat, no? I en tot cas anem traient col·lectivament les conseqüències que n'hàgim de treure, no? Ara fa 3 dies ens va arribar, ens van avançar una sentència del Tribunal Constitucional per un recurs que havia fet presentat el govern de la Generalitat, el govern del tripartit, el 2008. Si em permet, 2 segons més. En aquell moment, el 2008, el govern de l'Estat espanyol va fer una convocatòria d'ajuts a la cultura per arts escèniques. Això no és competència del govern espanyol. I amb bon criteri, el govern tripartit va dir, escolti, a vostè no li toca fer això. Això hauria de fer jo. Vostè m'hauria de donar a mi els diners i jo ja faria les polítiques que cregués convenient perquè la competència en cultura és exclusiva de la Generalitat de Catalunya. I aleshores el govern de Madrid va dir, no, això ho volem fer nosaltres. El govern de Catalunya, amb bon criteri, insisteixo, no només va dir, sinó que va recórrer davant del Tribunal Constitucional. I llavors, tic-tac, va anar passant el temps i resolen aquesta setmana passada. Estem al 2012. Què ens diu el Tribunal Constitucional? Vostès, senyors de la Generalitat, tenen raó, però com que allò va passar el 2008 i l'Estat ja va donar aquelles subvencions i va fer el que creia que havia de fer encara que no tingués raó per fer-ho, ha arribat tard. Aquestes són les regles del joc a les quals estem sotmesos, mal que ens pesi. Jo les explico, diguem-ne, per veure també una mica quina és la magnitud de tot plegat, no? I que hi hagi informació completa doncs de quines són les circumstàncies a les quals ens toca batallar el poble català i el seu govern, no? Tot això no és senzill i, per tant, tot això requereix, diguem-ne, solucions en els propers temps d'una altra orientació de la que fins ara, col·lectivament, durant aquests més de 30 anys d'autogovern, hem vingut duent a terme.
No? Ara parlem del pacte fiscal, però sembla que l'Ernest Folch vol fer-li alguna pregunta.
Sí, hola, bon dia, senyor Homs.
Hola, bon dia.
Jo des de la compareixença de fa 2 o 3 dies del president Mas i del conseller d'Economia, i m'he quedat amb un dubte molt gran, a veure si me'l resol. És a dir, en aquella compareixença hi ha 2 grans idees, que és, primer, hem de continuar fent retallades, però aquestes no les volem fer, perquè fins i tot el mateix president reconeix que la asimetria entre el que es fa a Catalunya i la resta d'Espanya és brutal, és a dir, aquí es baixen els sous dels funcionaris, aquí es demanen uns esforços que no són seguits a la resta d'Espanya, que, per cert, quan vostès van començar a fer les retallades sí van dir que tenien la confiança que això passés i al final això no ha passat. I la segona idea és, ve a ser de dir, o una gran part o tot d'aquestes retallades ja és culpa de Madrid, és culpa del fet que no tenim un finançament adequat, però per mi el que és més sorprenent és que després d'això es diu, però ho farem. No hi estem d'acord, per dir-ho així, però ho farem. Tot és culpa de Madrid, però obeïm a Madrid. Jo li vull preguntar a vostè, com es menja això? Perquè no hi ha cap alternativa, perquè si vostès realment estan en un punt d'haver de fer allò que no volen fer, perdoni la rotunditat de la pregunta, però per què no pleguen i convoquen eleccions?
I nosaltres, primer, 2 consideracions. Certament teníem confiança que es prendrien més decisions, i és veritat que en alguns casos no acaben de ser-hi, veurem què passa en el futur, em refereixo en aquest cas concret al govern espanyol actual, però en altres sí que s'estan prenent. Andalusia, governada pel Partit Socialista i Izquierda Unida, acaben d'anunciar que baixen el sou en els seus funcionaris. Aquests que els acabo d'explicitar, cosa que ni es plantejaven fer fa 4 dies abans de les eleccions andaluses, no? Per tant, algú ja s'hi va posant, a poc, perquè la realitat és la que és, no? Segona, diguem-ne, aquesta idea que vostè ara em feia aquesta pregunta tan, com deia vostè mateix, rotunda, no? Miri, hi ha un temps, encara que els temps cada cop són més estrets o són menys temps, no?, quantitativament parlant, per fer el que no tenim més remei que fer, perquè volem pagar nòmines aquest final de mes, perquè creiem que aquesta és la nostra obligació, m'entén? Són 240.000 nòmines les que paguem en aquest, des de la Generalitat de Catalunya. Si un dia les deixéssim de pagar, doncs això tindria un impacte en la nostra economia, a part de les persones amb noms i cognoms, aquestes 240.000, molt gran. Per tant, nosaltres no volem deixar de pagar nòmines, entenem que és la nostra obligació. Ara, a més, hem de fer política, que és el que estem procurant fer. I tenim un calendari situat en aquest 2012, algú pot pensar que és massa llarg, fa 4 dies ens hagués semblat que seria massa curt, probablement a tots plegats, doncs, vaja, és perquè on hem de construir la resposta, una resposta de tipus estructural. Nosaltres ho procurarem fer. Jo també li dic, si al final de tot això doncs no som capaços de tirar-ho endavant, no hem descartat cap hipòtesi des del punt de vista de les eleccions si calgués avançar-les, no? Però entenem que la nostra obligació passa per aquí. En el dia a dia, fer front a aquesta realitat tan crua que té tan poc marge, és la pura realitat. Si alguna cosa va demostrar aquella compareixença pública del president Mas i del conseller Mas-Colell, és, escoltin, aquí, avui, per avui, hi ha un marge escassíssim, o pràcticament no n'hi ha, hem de fer això encara que no ens agradi, i al costat d'això hem d'accelerar tot el procés del tema del pacte fiscal, és a dir, de la solució política de fons i estructural, amb uns terminis que no poden ser més enllà d'aquest 2012. Evidentment, si pot, no està d'acord amb aquest plantejament, no es faltaria, no? Però a nosaltres ens sembla que, vaja, que donades les circumstàncies i el que no hem fet durant 30 anys de la nostra història recent, doncs, home, si ho podem mirar d'abordar en el marc d'aquest 2012, doncs ja seria el què. Que no ens en sortim, doncs, evidentment, el que vostè diu, que haurem d'acabar, diguem-ne, quan un no se n'en surt, doncs, miri, no té més remei que convocar eleccions, oi? Però vaja, no s'ha descartat en aquest sentit la hipòtesi, està clar.
Professor Oliver.
No, volia fer una petita intervenció vinculada a la pregunta que ha fet l'Ernest i ben com el veu el conseller. Aviam, avui s'ha publicat també la rebaixa del rating per part de Moody's de la deute de la Generalitat, que l'ha col·locat en el pitjor, en la pitjor de les situacions. Per tant, amb un govern que ja deu estar pagant, no sé si són 1.000 milions a l'any aproximadament d'interessos, diguem-ne, en aquest context, la possibilitat que el govern la té en cada moment, doncs, dir, escolta, no acceptem les retallades, tanquem el govern i convoquem eleccions, literalment em sembla que seria una follia en un context en el que hem d'estabilitzar la situació. Un cop estabilitzada, escolta, ja ens discutirem i ja ens tirarem els trastos pel cap, però en aquests moments, diguem-ne, no acceptar una situació de rigor que Europa està exigint, i tens el Banc Central que t'està intervenint els teus propis bancs, i això no havia passat mai a la història de cap país al centre d'Europa, i tens el govern espanyol que ha de portar els pressupostos d'aquí 15 dies a Brussel·les perquè els hi aprovin, i per tant la discussió que hi haurà al setembre sobre, diguem-ne, la capacitat de les Cortes espanyoles de discutir pressupostos és literalment 0.0, perquè ja estaran aprovats per l'Eurogrup. En aquest context, a mi em sembla que realment el govern de la Generalitat està fer el que ha de fer, que és aguantar la situació, intentar passar la maroma, i un cop estabilitzada aquesta situació, com a país certament tenim quantitat de feines pendents, però tot amb el seu timing.
Jordi, alguna cosa?
No, jo ja, perdoneu, però avui us hauré de deixar.
Sí, ho sé, ho sé, ho sé.
Sí que em sembla que un missatge important que pot traslladar en aquests moments un govern i una manera de fer les coses, jo crec que el conseller Mas-Colell d'alguna manera ho ha aconseguit, és un punt de seriositat davant, insisteixo, una situació d'enorme incertesa en què no sabem què ens espera pel mes vinent. I sobretot en un context d'una enorme rumorologia, perquè aquí vivim, jo visc a Madrid, de més, que és una ciutat molt donada a tot aquest tema de la conspiració, no? I sembla que, bueno, doncs abans de dinar, sembla que algú agafi i diu avui, aquesta tarda, ja veuràs què passa, etc. I per tant, també la Generalitat de Catalunya està sent objecte de constants especulacions, com estan sent entitats, empreses, persones, l'Estat espanyol, el que en diuen des del punt de vista del deute del Reino d'Espanya, etc. Per tant, a veure, és a dir, no sé com s'està abordant també des de la Generalitat tranquil·litzar doncs, tot aquest procés de rumorologies, de que si pagues perquè et deixen, i en aquest sentit no sé si el portaveu té alguna cosa a dir, no?, de com està torejant tot això.
Senyors.
Bueno, amb el que explicava abans, i sobretot els fets de, diguem-ne, de les decisions que anem prenent. És evident, en una situació com aquesta, com quan, diguem-ne, quan una malaltia se't fa llarga, per entendre'ns, hi ha moments que tens la temptació de perdre la paciència. Però és precisament en aquests moments que t'has, diguem-ne, de tornar a mirar amb les forces de tu mateix per dir, no, escolta, aquí serenitat, aquí prendre decisions, evidentment aguantar aquestes embestides, fer-hi front, per entendre'ns, més que aguantar-les, i anar construint, diguem-ne, una sortida alternativa a tot això, amb els temps que abans deia, doncs, que són dels propers mesos, tampoc seran dels propers anys, és a dir, per no donar tampoc la impressió de que tot això ja ho farem el dia no sé quin, no? Perquè aquí algú també podria potser tenir la temptació, no pel que s'ha comentat en aquesta tertúlia, però sí que pel que a vegades s'escolta per aquests mons de Déu, de dir, no, escolta, tot això de les solucions estructurals de Catalunya ara no toca, deixem-ho doncs, per l'any no sé quin, no? Per tant, això, prendre les decisions, ser-hi, encara que no agradi, encara que sigui, diguem-ne, contradictori, encara que pugui aparèixer així, aguantar les estrebades, fer-hi front i al costat de tot això anar construint aquest camí, diguem-ne, com més sòlid possible, que també tindrà les seves incerteses, no ho nego pas, però com més sòlid possible per sortir d'aquesta situació més definitiva. I al costat d'això, si m'ho permeten també, sí. I acabo, a nivell doncs, d'aquells instruments que tenim al Parlament Europeu, una notícia que ha passat molt desapercebuda, en Ramon Tremosa, del grup de Convergència a Europa, doncs, bueno, ha començat a posar, ha sabut convèncer a una colla de gent molt important, de països i de grups diferents, doncs per situar un cert embrió del que se'n diuen eurobons, que permetrien doncs, accedir al crèdit per part de la Generalitat de Catalunya, no només els estats, sinó també els ens subestatals, que es diu Europa, per part de la Generalitat de Catalunya, a un preu molt més barat del que en aquests moments tenim. Això no serà per demà passat, però sí pot ser pels propers mesos. No? Per tant, tenir tots els fronts oberts, actuar-hi amb rigor i seriositat a tot arreu, amb aquest punt de paciència i no desesperar-se i anar construint de fons la solució de sortida. No? Mm-hmm. Aquest és una mica l'esquema del govern de la Generalitat i, per tant, les eleccions, evidentment, no s'han de descartar mai, però ara no poden formar part de l'horitzó més immediat.
Li demano la brevetat màxima possible.
Disculpi.
No. Jordi Bosch, moltes gràcies perquè segueix a marxar.
Gràcies, però permeten que faci palès d'una cosa més... d'una qüestió estadística històrica. Avui el 50% dels teus tertulians, no hi compto el portaveu, perquè però són de la ciutat de Girona.
Perfecte. Ja m'ho he imaginat.
Anem bé.
Molt bé, Jordi, bon dia.
Bon dia, Jordi.
Que vagi bé. Jo vull acabar amb un parell de preguntes per la meva part i crec que el Víctor n'ha de fer una altra. Escolti'm, segur que ens estan escoltant ara molts funcionaris catalans. Els funcionaris catalans hauran de veure com aquestes retallades els hi aniran fins al 2014. Jo li pregunto, com es pot sentir un funcionari català que veu com, malgrat allò que diem moltes vegades, que a la funció pública, comparativament amb la funció privada, té garantida el que és la seva feina, o pràcticament garantida el que és, o pensem que pràcticament garantida la seva feina, durant els pròxims anys, resulta que se li estan aplicant unes retallades tongades i tongada també, i en canvi veiem que a l'Estat Mariano Rajoy no actua en conseqüència. És a dir, què li pot dir vostè al funcionari català que diu, escolti'm, jo ja he acceptat retallades, però en canvi veig que a l'Estat és impossible que les puguin fer o no les fan?
Bueno, jo el que li puc dir, a part de sincerament agrair tot l'esforç que això representa, també per qualsevol dels membres del govern de la Generalitat, que com vostè sap encara és més gran com correspon, perquè hem de predicar amb l'exemple, doncs aquesta reducció salarial, a part de dir això, doncs posar en valor que tot això és estar més pel servei dels problemes que pugui tenir la gent, pel servei de les persones, que no pas pels nostres interessos individuals. I aquesta contribució, aquesta solidaritat, si vol vostè obligada, perquè realment és així, perquè l'hem decidit el govern, no pas perquè ho hagin pogut triar el conjunt dels funcionaris, doncs és el que ens permet no haver de retallar tant en sanitat i en educació de cara a la gent, per exemple. No? Bueno, doncs, almenys tenir la convicció íntima que això serveix per alguna cosa, i ho està servint. A partir d'aquí, veurem, el propòsit del govern, evidentment, és que això sigui, com hem dit, per aquest any 2013, hi ha aquestes previsions, per aquest any 2012, hi ha aquestes previsions pel 13 i el 14, també és veritat que el president de Catalunya va anunciar que havia encomanat en el Departament d'Economia explorar noves alternatives en quant als ingressos de cara al 2013. Per tant, veurem exactament en el pressupost que no s'ha aprovat encara, òbviament, del 13 i el 14, com això queda. I la determinació nostra és que això hauria de tenir aquest caràcter d'excepcionalitat. No? Veurem de cara als propers anys si realment es consolida o no, i en qualsevol cas la nostra voluntat és buscar-hi alternatives, ja li ben asseguro.
Molt bé, Víctor.
Sí, no, molt ràpid, relacionat amb el que plantejaves tu, Jordi Basté, al començament, no?, que és la visió que dona la premsa internacional del que passa aquí a Espanya, en concret la relació de les autonomies espanyoles amb el govern central, que, bueno, tinc curiositat per saber, de boca del portaveu, quin és, diguem-ne, la seva missió, la seva funció, el seu full de ruta en la relació amb els corresponsals estrangers a Espanya o els diaris estrangers de caire econòmic per vendre, no?, o expressar, o exportar una imatge de Catalunya més afalagadora, més positiva per als nostres interessos, no?
Bé, la que va aflorant una mica, com abans vostès comentaven o constataven en la premsa internacional, molt tímidament, molt a poc, molt amb un degoteig constant per la pròpia actuació del president de la Generalitat, que va rebent regularment i va fent trobades molt regularment amb corresponsals de premsa estrangera que hi ha a l'estat espanyol, o inclús convidant premsa estrangera directament a conèixer la nostra realitat. El mateix conseller Mascolell, pensi que el qui ha estat professor de Harvard, això vesteix molt, per entendre's, per això dona una gran credibilitat i una gran confiança, no? No és casual aquest article que vostès comentaven aquest matí mateix, no?, que ha sortit publicat amb una premsa estrangera,
el
Financial Times, de gran referència. No és gens casual. Ara entendrà que el que fem amb detall no ho expliqui, ja. Perquè això és d'aquelles coses, doncs, que...
Però es convidarà a dinar, no?, com a mínim. Un dinaret, sí, no?
Sí. Bueno, mirem de quedar bé en nom de tots, perquè, escolti, en la línia el que deia abans també, insisteixo, el senyor Josep Olivés, i quan tu tens l'oportunitat d'explicar la realitat del nostre país, home, això genera, deixi'm-ho dir, això genera, diguem, esperança i genera confiança, perquè hi ha coses molt potents que passen al nostre país, de com s'estan orientant. No parlo ara del govern, no seré tan, diguem-ne, tan ingenu de tirar-me tantes floretes, perquè, vaja, no estem en condicions de tirar-nos cap floretes nosaltres mateixos, sinó de tirar floretes a aquell munt de gent que fa coses i que fa coses fantàstiques a casa nostra.
Li agraeixo que ens hagi acompanyat, senyor Francesc Homs, i fins aviat. Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Bon dia. Són 2:45 de 10, anem al Cort Inglés un moment, amb la Noemí. Hola, Noemí, que anem tard avui.
Hola, bon dia i molt bon divendres.
Molt bon divendres.
Avui us proposem un pla saludable per la vostra butxaca.
Home.
Els preus de sortida del Cort Inglés.
Aviam,
per exemple,
parlar-ne.
Teniu una bicicleta Boomerang Spirit per només 150 euros.
Una bicicleta. Mira que
si el que us agrada és el tenis, emporteu-vos unes sabates esportives Nike per home i dona per només 49,90 €. Practiqueu l'esport d'estalviar amb els preus de sortida del Cort Inglés. I tenim una notícia sorprenent del Cort Inglés. Apunteu, fins al 29 de maig, si us feu fans de la seva pàgina de Facebook, podreu escollir quins productes voleu que baixin de preu fins a un 50%. Entreu al perfil de Facebook i cliqueu M'agrada. Així podreu accedir a l'aplicació Top Fan, on trobareu una selecció d'articles d'esport, electrònica i accessoris de moda per decidir quins voleu que tinguin descompte. Sabates Converse, Nike, accessoris de Desigual, càmeres de fotos, auriculars, ulleres de sol. Aconseguiu una fins al 50% de descompte fent-vos fans del Cort Inglés al Facebook. I avui, per acabar, l'agenda del cap de setmana. A les 6 de la tarda, a la Sala Àmbit Cultural de Tarragona, esteu convidats al taller de cosmètica Shiseido 140è aniversari, en què la firma japonesa ens presentarà les últimes novetats en cosmètica per la cara i també pel cos. L'entrada és lliure. I pels petits de la casa, demà dissabte continuen els dissabtes de conte a 12:45 del migdia als centres del Portal de l'Àngel i de Sabadell. Hi haurà activitats infantils al matí i a la tarda al centre de Cornellà amb els titelles del grup Otlou i el noi de la mandolina fina i el seu espectacle Cançons de la plaça i cantonada. I això és tot, que ho passeu molt bé el cap de setmana. Ens veiem dilluns. Adeu.
Cuando algo... Perdona, ¿me subes el micro?
Como decía, cuando algo no está pensado para uno, se nota. Por eso el nuevo depósito gasol de Banco Popular está hecho a tu medida. Infórmate en bancopopular.es.
Nuevo depósito gasol. Elige un tipo muy alto. Ampliado hasta el 30 de abril.
Aquest estiu...
Mare, és que hi ha tant per triar?
Casals, colònies, campaments, camps de treball, intercanvis, rutes... Un estiu per compartir, per aprendre, per conviure. Tria el millor estiu, tria el teu estiu. Trobaràs totes les activitats que organitzen les entitats d'educació en el lleure a jove.cat/triaelteuestiu. Aprofita l'estiu. Generalitat de Catalunya.
Per què compres a La Sirena?
Per estalviar, jo no em moc del barri. I a més... tenen aparcagossos.
Et donem 100 raons més perquè baixem el preu de 100 productes. Un quilo de medallons de lluç, 6,59. Preparat per a sopa de peix i marisc, 2,99. 12 canelons de carn, 2,99. Abaixem el preu de 100 productes. Botigues La Sirena.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de l'humitat. La pluja fa que l'humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Ja penses en les vacances? Amb els preus màgics de Sol Tour? Continua la il·lusió a Bahia Príncipe i viatges al Corte Inglés. Perquè si reserves fins al 21 de maig, el teu acompanyant podrà viatjar gratis. 2x1 per sortides al maig i juny o podràs gaudir de descomptes de fins al 75% si la sortida és al juliol, agost o setembre. Bahia Príncipe. 24 hotels de luxe a les millors destinacions. La República Dominicana, Mèxic, Jamaica, Tenerife i Mallorca. Informació i reserves a viatges al Corte Inglés.
Què és triar Hipermillor?
És saber que a la peixateria i d'Hipercor trobaràs el peix i marisc més fresc en dues modalitats de venda. El pes al nostre mostrador de peixateria...
O ja preparat en pràctiques safates d'autoservei.
Perquè tries la manera que t'és més còmoda i sempre el millor preu.
Com ara l'orada nacional, a només 6,90 euros al quilo.
Tria Hipercor. Preu Hipermillor.
Oferta vàlida a la península.
Gaudeix de l'alegria del bon temps amb la quinzena de l'esport i l'aire lliure de Magatzems Vall. A Magatzems Vall som especialistes en les millors marques esportives. A més, el proper dissabte 19 inaugurem el nou espai Nike Store. Vine i gaudiràs d'una promoció especial. Magatzems Vall, el teu centre d'esports a Platja d'Aro.
Maria, tens ganes d'un suc que mulla?
Què vols dir amb això?
Res, dona, no me'l pensis. A la comarca de la Selva hi ha més de 30 restaurants que recuperen aquestes postres, el suc que mulla. Si el demanes, entraràs al sorteig d'una targeta de comerç i podràs guanyar 1.200 euros.
Ho promou el Consorci de Comerç de la Generalitat. Més informació a hostaleriaselva.cat o costabrava.org.
Si sempre has volgut conèixer altres països, Viatges al Corte Inglés t'ofereix una selecció de circuits i destinacions amb grans avantatges. Tindràs fins a un 20% de descompte si reserves el teu circuit fins al 31 de maig per sortides fins al 31 d'octubre. A més, amb un pagament en 3 mesos sense interessos. No t'ho pensis més i aprofita aquesta oportunitat. Tria el teu circuit i reserva'l per només 100 euros amb Viatges al Corte Inglés. Consulta les condicions.
És en temps de crisi quan cal posicionar-se. Has de comunicar una ciutat, una institució o una destinació turística? Marca Ciutat 2012, el seminari de referència en màrqueting de ciutats i destinacions. Marca Ciutat 2012, 1 i 2 de juny a Torroella de Montgrí. Més informació a marcaciutat.net.
El perquè de tot plegat.
18 minuts per les 10 del matí. Estem al...
Molt interessant,
Fer un parèntesi en tot el món econòmic per dir... Ara entenc l'optimisme i el positivisme del professor Oliver, perquè ens hem quedat parats amb l'edat que té el professor Oliver, però sobretot ens hem quedat... Per, clar, és igual, que la gent no el veu i molta gent el coneixerà, però molta gent no, per tant, tampoc...
Té pinta de 15 anys menys.
No, sí, efectivament. Però sobretot que és una persona molt entregada al món de l'esport i que fa maratons, que fa bicicleta...
No, la veritat és que per al treball intel·lectual, i en fi, tots vosaltres esteu igual que jo, diem, la veritat és que és una qüestió que a mesura que vas posant anys te'n dones compte que això que deien els grecs allò del, del mens sana incorpora sano, i els llatins, és cert, és a dir, diguem, la capacitat intel·lectual se't manté millor, les memòries i tot plegat, i a més hi ha estudis científics que ho verifiquen. A banda d'això, jo sóc un apassionat del país i de la muntanya, i pujar muntanya sempre m'ha encantat, i a partir d'un moment, doncs, bueno, vaig començar a fer això córrer perquè les muntanyes es feien més altes, i realment, un cop ho integres, la vida ordinària pues, és com prendre un cafè. Aquell dia has d'anar a fer 10 quilòmetres o 14, o vas a nadar, o, fi, i després agafes la bici el cap de setmana. I, fi,
no,
i,
va, no sé. També fas Alps, no?
És a dir, sí, m'agrada molt.
I també etapes del Tour, com el Valentí Fuster explicava en aquest programa, també fas el Tour Malet, eh?
Realment, a més, quan vas a França, o tant als Pirineus com als Alps, o a Itàlia, o als Dolomites, o a la Val d'Elena, en aquests llocs, hi ha tanta quantitat de ciclistes molt més grans que tu, que pugen a aquells cims, que allò és una meravella.
Septuagenaris i octogenaris.
Sí. Jo he vist algun tio arribar a dalt al Tourmalet i dic, ostres, aquest home, com hi arriba? Com ha baixat la bici, ostres, s'aguanta. Carai, escolta, i venia, a més, per la via difícil, perquè el Tourmalet té dos possibilitats d'ascensió, diguem-ne, i a la Montgí, que puja bastant més que l'altre. I aquest tio arribava d'allà, escolta, va fer...
Una raó més per l'esperança, eh?
No, però és veritat, diguem-ne, els que esteu en els 40, Déu meu, si teniu aquí...
Molt camí per fer, eh?
Moltíssim.
Molt bé.
Perdó, te torno a la realitat, i li vull preguntar al professor, aprofitant que el tenim avui aquí, la seva sapiència, la borsa espanyola lidera les pèrdues d'aquest matí amb una caiguda de 2,24, la primera risc està pràcticament a tocar els 500, en 492 punts. Hem de deixar d'una importància tot això?
Mira, la meva interpretació del que està passant, perquè tot això està passant amb el Banc Central Europeu mirant de perfil. O sigui, tu no sents parlar...
L'altre dia hi ha un article del Manel Pérez, vaja, entre molts altres diaris, reclamant on és el Banc Central Europeu.
Bueno, el Banc Central està de perfil. Quan el Banc Central està de perfil, o els alemans estan de perfil, vol dir que hi ha alguna negociació sota que t'estan demanant i que tu no estàs complint. La meva interpretació és que les autoritats europees estarien més tranquil·les amb el procés de reforma del sistema financer a Espanya i la necessitat de recapitalització si Espanya demanés ajuda al Fondo d'Estabilitat, que es va redefinir el juliol passat justament permetent ajudar bancs a través dels governs si un país no té prou fons. Una certa inquietud que hi ha és que finalment és possible que el país hagi de posar recursos, encara que siguin transitoris, amb una part del sector financer, i aquests recursos amb una deuta pública com la que tenim són difícils. Per tant, jo tinc la impressió de que aquí sota hi ha un debat important entre el govern que no vol fer aquesta petició, perquè certament és el reconeixement d'un cert fracàs, és el reconeixement d'un fracàs, i el Banc Central que diu, bueno, si tu no vols fer-ho, pues, mentrestant les primes estan on estan. Perquè el Banc Central podria fer el que va fer el juliol passat, que és intervenir, no ha de comprar trillons d'euros, comprant 5.000 en una setmana, o diguem, fent compres puntuals pot reduir, perquè a més dona la senyal de que t'està apujant. Ara no l'està donant aquesta senyal, i per tant entenc que sota hi ha discussió de fons sobre com acabarà aquest procés de, diguem-ho així, de valoració dels balanços i de recapitalització.
Però el Banc Central Europeu és de moment una gran eina per finançar i subvencionar els bancs, que els hi deixa diners a l'1 perquè puguin comprar deute al 4. Vull dir que com a eina de donar diners de tots als bancs, perquè aquí ja hi ha hagut, vull dir, va sortir la Volkswagen a Alemanya dient, home, jo també vull que em deixin diners a l'1 i després comprar el 4, i així, amb aquests 3 punts, jo em faig ric, dir, perquè és que hem d'explicar també.
No tens raó, Ernest, però diguem-ne, aquí el que paga fonamentalment és Alemanya i els països del centre d'Europa, que són els accionistes més importants del banc, i que, per tant, si hi ha pèrdues, les tindran ells. Espanya té un capital del Banc Central que equival al 9-10% del capital, i els alemans al 30%, en fi, diguem-ne, per tant, diguem-ne, sí que nosaltres estem utilitzant un 10% d'aquests recursos, però, de fet, el pagant-ho, i el Banc Central ho fa d'aquesta manera perquè és que, fet de la llei, en aquest cas de crisi, és fet a la trampa. És a dir, legalment el Banc Central no pot comprar deute pública com ho fa els bancs.
D'aquí a uns moments parlarem d'un altre tema radicalment diferent. Parlarem de literatura amb una persona que es diu John Carlin.
Fantàstic. Grandíssim escriptor. Grandíssim i periodista, escriptor. Però sobretot...
Efectivament, i periodista. Efectivament. El John Carlin, que avui hem llegit que serà productor d'una pel·lícula que dirigirà el director de dos pel·lícules sobre el mite de Bourne, sobre el Barça. No sé, li preguntarem a John Carlin.
Com si és tan trepidant com les del mite de Bourne.
Sí, espera un moment, que ara tornem. Un segon.
El perquè de tot plegat.
Aviam, avui llegim a Mundo Deportivo que el Barça de Guardiola es podria convertir en una pel·lícula. Bé, de fet, en dues, perquè al darrere d'una d'elles hi hauria el director de l'Ultimàtum de Bourne, que és el Paul Greengrass. I qui més? Doncs un conegut d'aquesta casa, el periodista i escriptor John Carlin. Hola, John, bon dia.
Hola, Jordi.
Què tal?
Bien.
És una proposta en ferm o no?
Perdó?
Sí, ¿hay un contrato firmado o no?
Sí. Bueno, no, a ver, contrato no. Contrato firmado no, pero ha habido conversaciones serias sobre el tema y ahí vamos.
Val. Quan fa que treballeu en aquesta pel·lícula?
Bueno, mira, la película no se ha empezado el trabajo así de rodaje ni el trabajo práctico. Esto sigue siendo, esto es un proyecto del que hemos estado hablando durante bastante tiempo, no sé, 6-9 meses, algo así. Pero todavía, por ejemplo, el director Paul Greengrass ahora mismo está haciendo una película con Tom Hanks. Uh-huh. Y él está comprometido con esto hasta dentro de, bueno, varios meses no va a estar libre para enfocarse a este tema.
Però la pel·lícula de què anirà? És a dir, sobre el Barça, però què serà? Amb actors? Serà un documental? Quina és la idea?
Sí, bueno, primero es un documental, absolutamente. Y, por cierto, Paul Greengrass, que ha hecho las películas de Bourne y United 93 y tal, ha hecho muchísimos documentales. Él fue periodista de televisión durante muchos años antes de arrancar su película hollywoodense. Y sí, va a ser sobre el Barça en general, sobre el club, la historia, lo que representa, pero por supuesto con el enfoque central, el Barça fantástico de los últimos años.
Com arriba la proposta? És idea teva, John? El director et busca? La fa el Barça directament?
Bueno, yo conozco a Paul Greengrass hace varios años. Él, pese a que es un director de Hollywood, no es estadounidense. Él es británico, londinense, y es un forofo del fútbol como Dios manda, con lo cual él no necesitaba ninguna especie de persuasión sobre el tema, porque él, como la mayor parte del mundo que le gusta el fútbol, ha estado encandilado por el juego que ha desplegado el Barça en los últimos años. Y no fui yo el que fue a él a hacerle la propuesta. Un día estábamos charlando, él y yo, y salió la idea, así nada más, entre los dos. Y no me acuerdo si fue él el que lo propuso primero o yo. Creo incluso que fue él.
Uh-huh. Però per entendre'ns, tu seràs productor, he llegit, i també guionista o no?
Sí, bueno, lo increíble es que de repente leo en los periódicos que soy un productor. cosa que es bastante sorprendente para una persona que se ha dedicado la vida básicamente a vender palabras. Pero sí, yo creo que el papel mío es ser una especie de interlocutor entre Greengrass y los demás productores y yo, que vivo en España, que vivo en Barcelona y que conozco más o menos cómo va la cosa por aquí.
¿El club qué diu?
El club lo está estudiando con interés. O sea, creo que les parece una idea atractiva en principio. Y aunque yo no manejo los aspectos así contractuales, económicos en absoluto, por ahí se avanza, pero en principio al club le parece una idea muy digna de estudiar.
Ja, però el que no entenc és si parlem d'un documental sobre el passat, perquè estem parlant del Barça, diríem, de l'última època, clar, quan comenceu a rodar, els del passat hi ha molts que no hi seran, començant per l'entrenador.
Sí, pero eso no importa. O sea, lo importante de esto, lo que uno tiene que hacer aquí es alejarse un poco del día a día y mirar todo esto en términos históricos. O sea, por ejemplo, no sé, se podría, si existiera el material de archivo y tal, no sé si existe, se podría quizás hacer un gran documental sobre el Real Madrid de finales de los años 50, o no sé, del Brasil, que ganó 3 Copas del Mundo. Y entonces hay que ver al este Barça en esa perspectiva histórica. Lo que ha hecho el Barça en los últimos años ha sido, primero, dar un paso adelante en la evolución del deporte. Este Barça marca un hito en el fútbol, y Y segundo, recordar que este equipo ha encandilado al mundo y es eso lo que queremos plasmar en una película.
No teniu per entendre's el calendari encara de res, no, suposo?
Bueno, el calendario todavía no está muy claro, pero la idea en principio sería tener esto listo para, según entiendo, que estas cosas, insisto, que yo las manejo muy bien, para principios o la primera mitad de 2014. Con lo cual, como digo, la cuestión de lo que podría haber, lo puede estar pasando en el Barça en ese momento, no es tan relevante porque lo que pasó, pasó, y esto es lo grande y lo que queremos retratar.
Víctor Amela.
Sí, hola, buenos días, John Carlin. Entiendo que este documental sería un modo de inmortalizar no tan solo el juego del Barça, sino también, de algún modo, la institución. Y la tentación, como guionista, no me digas que no, sería también incluir aquí las pugnas shakespearianas de puñales de entre Laporta, Rosell, la implicación del entrenador. ¿No te parece que aquí detrás hay un Ray Lear, por lo menos?
Sí. Mira, esto se va a hacer, obviamente, se va a dirigir a un público español y catalán, pero ante todo la idea es hacer una película que va a salir no en televisión en primera instancia, sino en los cines, y que va a ser de interés para los californianos, los chinos, los saudíes, los ingleses, los alemanes, los sudafricanos. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que pugnas internas y política interna del Barça no interesa en absoluto para este proyecto. O sea, porque sería la receta garantizada, la garantía de que precisamente los chinos, californianos, saudíes, etcétera, salieran del cine o ni siquiera entraran.
Entendido.
Molt bé. T'agraeixo, John Carlin, que ens hagis acompanyat i ens hagis parlat d'aquesta idea de fer aquesta pel·lícula internacional sobre aquest Barça dels últims anys. Moltes gràcies i fins molt aviat, John.
Ok, adiós.
Gràcies. Pràcticament les 10 del matí acabem aquí la tertúlia amb l'Ernest Folk, amb el Josep Oliver, amb el Jordi Bosch i amb el Víctor Amela. Senyor, ha estat un plaer, com sempre. Moltes gràcies.
Molt bon dia.
Bon dia. Sí, bon dia.
El perquè de tot plegat.